Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'informe preliminar de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta que el tren de Rodalies que es va accidentar dimarts a Gelida només va tenir uns 5 segons per frenar abans de xocar amb el mur de contenció de l'autopista AP7 que va passar just per sobre. És la principal hipòtesi dels investigadors. Després d'una visita a la zona dimecres al matí, així el tren circulava 60 km per hora de nit i amb pluja intensa, però el mur es va desprendre quan el tren arribava a la seva alçada, cosa que va impedir frenar temps i va recórrer uns 50 metres més. El despreniment va afectar sobretot la cabina, recordem-ho, i el primer vagó va provocar malauradament la mort d'un maquinista en pràctiques i ferides a 36 persones. Per cert, que els maquinistes han organitzat un homenatge aquest matí, una ofrena floral amb roses i espelmes ha passat a l'exterior de l'estació de Sants. I avui els trens de Rodalies han recuperat la normalitat relativa després d'aquests dos dies sense servei. El govern mantindrà fins dimecres tots els reforços i mesures que ha posat en marxa per ajudar els usuaris tant de transport públic com la informació. 61 autocars interurbans, el peatge retirat de la C32 i la retirada de la zona de baixes emissions. Sílvia Paneque és consellera de territori.
Per tant, tot allò que el departament va activar, i disculpeu també el reforç d'informadors, tant de l'Ajuntament de Barcelona com del propi departament amb una contractació d'urgència, tots aquests actius d'urgència es mantindran tots ells de la mateixa manera fins dimecres.
I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha informat que avui s'aixequen les restriccions aplicades a 79 municipis catalans pel focus de dermatosi nodular contagiosa a França, amb la qual cosa 1.100 explotacions de boví d'aquesta zona podran tornar a moure els animals. Segons Ordeig, hi ha una barrera natural a muntanyes, fred i neu, i no s'entenia que haguessin de pagar, diu, els plats trencats del país veí amb uns radis tan grans i més quan les granges catalanes estan totes vacunades. I la Fiscalia d'Odi i Discriminació ha obert diligències d'investigació a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pel desallotjament de l'antic Institut Benaú, que va deixar, recordem-ho, al carrer 400 persones, de les quals unes quantes encara malviuen sota el pont de l'autopista C31. I la periodista Agnès Marquès ha guanyat el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la segona vida de Ginebra Verd. Basada en fets reals, la novel·la està protagonitzada per una periodista que escriu un article molt íntim. Tornem amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 23 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Avui la Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Parlarem de la situació que estan vivint els pescadors aquests dies. Ens descobriran les activitats de l'Espai Far des del Garraf. Sabrem com ha anat la campanya de l'arròs aquest any. Obrirem nova secció de l'AI, això no ho sabia, i acabarem el programa d'avui com ho fem habitualment els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bé, gràcies. Bona tarda a tots, divendres. I ja tocar, que tenim un munt de coses a fer, eh?
Ah, sí?
Què
tenim
tal,
a fer?
La salsa de calçots per aquest cap de setmana?
Ah,
què?
Sí, a la gran festa
home,
de la calçotada.
Que tenim la calçotada de Valls.
Imagina.
Sí, que esteu tots convidats, eh? Això sí, hi ha una gernació de gent. O sigui, no espereu que estigueu sols, eh?
No, sols no estaran.
Mai de la vida,
veurem,
eh?
Veurem com va, perquè hi haurà ventades, eh? Aquests
sí.
Dies.
I pluja? Deien? No sé,
pluja no
dit,
pinta
eh?
Que molta, però ventada...
No sortiran volant els calçots.
Entre demà...
Encara més emoció.
Entre demà i diumenge, jo crec que bufarà, bufarà.
Ah, pot ser res. Esperarem a veure què és el que passa.
Esperarem.
Perquè a més, per foc, clar, no es podran fer.
Sí.
Ahir no ho deixo.
Veurem.
A veure què.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé, avui divendres fa un solet, lo temps ja ho sap que avui és divendres i mos està regalant un dia esplèndid, almenys aquí baix, i jo este cap de setmana, bueno, calçots no tinc massa cosa a fer, però sí que el que hi ha és el pel grup, pels grups d'amics, de les meves amigues, dilema de carnaval, vosaltres ja esteu començant en los preparatius o de les disfresses i tot, o com va?
Jo és que sóc amb això molt bàsica, em fico la típica disfressa pijama mono.
I Marina,
ja...
això ja ho feia en 14
gometa,
anys,
gometa,
però...
Gometa, gometa, i ja...
I amb
ja
això, està. Suficient. Calenta... Jo ja sóc una padrina, ja no tinc edat per passar fred pel carnaval i aquestes coses.
Sí. Hi ha un munt de disfresses, però no passa fred. Això de disfressa de pijama sí, va estar molt de moda quan va arribar aquí, però jo crec que ja ha passat.
No,
l'has de soltar,
no,
sí. L'has de soltar.
No, s'està molt bé, s'està molt bé.
Bueno.
Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé, eh? De moment aquí la disfressa ni està ni se l'espera, en el meu cas. Ho sento portar la contrària, però no sóc molt de carnavals i coses d'aquestes. Però bueno, és el que hi ha, eh? Vull dir... De totes maneres, de disfresses aquestes de fred, veus algun anorac d'aquells pel carrer que ja podrien ser també de carnaval? O sigui, ja podien anar de disfressa, eh?
Una mica hater, tu, Sergi, eh?
No, hater no m'ha agradat.
Sasca.
No m'ha agradat el carnaval. No, és allò que de petit ens disfressaven a col·le i ens feien disfressar de moltes coses i jo crec que ho vaig avorrir, com llegir llibres dolents, igual.
Jo sóc una mica com tu, eh? No, mai ha sigut una cosa especialment que digui,
no.
Ai, que bé, carnaval.
Que si feu una festa o alguna cosa per carnaval, doncs anem a la festa i ja està, vull dir, no cap problema.
No cal disfressar-se.
No cal disfressar-se, música i de tot, i el que faci falta, i birres, però això de les disfresses, doncs no em va molt amb mi, que us digui. No sé, potser em poso les botes d'aigua que em vaig posar l'altre dia pel temporal. És possible.
Tot pot ser. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Càdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs jo, pel cap de setmana, la veritat que només tinc dos plans. Un és prendre una miqueta el sol i l'altre és anar a mirar la pel·lícula de Cirat, del Vilanovi Sergi López, que avui s'ha sabut que està nominada millor pel·lícula internacional pels Premis Oscars.
Uh-huh. Ja corria el rumor, però s'ha verificat, sí. Jo tampoc l'he vist, de moment, aquesta pel·lícula. No sé si algú l'ha vist. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. No, jo aquest cap de setmana no aniré a veure Cirat. De fet, no aniré a veure cap pel·lícula. Jo sóc una mica com el Sergi amb el carnaval. A mi em passa el mateix amb el cinema. Podem lligar les dues coses. No és que sigui hater del cinema, però no m'ha agradat mai, no m'aporta res i no sóc d'anar a mirar pel·lícules... de cap manera, vull dir, no... Alguna,
doncs, Déu-n'hi-do, per no ser hater del cinema, no m'ha agradat mai, no m'aporta res.
Sí, vull dir, no ho diu, però tampoc hi aniré, saps? No m'acaba d'aportar gran cosa, per no dir res.
Ah, li toca Disney, ara.
Sí, aquestes totes.
Veus que li toca Disney?
I a més m'agraden.
Fantàstic, doncs,
dit, eh?
Sigueu com l'Oriol. No m'ha agradat, no m'aporta res, però no sóc hater. Vinga, va, deixem el cinema, deixem les disfresses, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Arran de...
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que arriba la recta final de les obres de la llotja del Port de l'Escala. La reforma de la llotja, el maram i els magatzems està pràcticament acabada. S'està treballant per enllestir-la. S'ha d'enllestir encara la coberta, les conduccions elèctriques i els tancaments, Sergi.
Doncs sí, Marina, això mateix. Ja s'estan treballant en els serrells dels edificis, el magatzem i els molls. La recta final de les obres, en uns treballs que van començar tot just fa un any i mig i es troben a poc més d'un mes d'acabar. Són unes reformes molt reclamades pels pescadors. Escoltem la com ens ho valorava Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
Són obres que han quedat molt bé, són obres que ens convenien moltíssim perquè havia arribat a un punt de degradació que ja feia perillar inclús els que treballaven aquí, no? Que algun dia pues, que si feia molt de vent pues, tot volava, però bueno, són obres que convenien, estem contents, satisfets i espero pues, que ara doncs, donin forces anys.
La corrosió, amb el pas del temps i els temporals que impacten directament, havien malmès les instal·lacions, incloses les estructures amb teulades que estaven arrencades dels forjats. Les obres han suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. Coincidint amb el final d'aquestes obres, s'ha enllestit un mural pintat a la paret de la llotja dels pescadors de l'Escala i que està dedicat a la subhasta del peix. L'obra és de l'artista Jordi Comas i brolla del projecte Art i Pesca, que ha portat l'art mural a diverses llotges de ports gironins, com ara Llançà, Sant Feliu de Guíxols i l'Escala.
A l'Escala vam creure convenient doncs, que el mural fos una representació de com es feia la subhasta abans doncs, aquí a l'Escala, no? La subhasta cantada. I com que és la llotja, és la façana de la llotja i és allà on se fa la subhasta del peix, doncs vam creure convenient doncs, agafar com a mostra doncs, aquella fotografia que hi ha dans la SUS, crec, que hi ha la subhasta a la Riba Petita i posar-ho aquí a la façana de la nostra cofradia.
Aquest projecte artístic està impulsat per la Federació Territorial de Cofradies de Pescadors de Girona i el GALP Costa Brava. L'obra servirà també per il·lustrar les visites guiades al port.
Les pluges dels darrers dos mesos deixen bona part dels camps de l'Empordà inundats.
Doncs sí, els temporals de gener i desembre han deixat entre 300 i 400 litres per metre quadrat a l'Empordà. La geografia d'aquesta comarca fa que existeixin moltes zones planeres o enclotades o fins i tot per sota del nivell del mar i amb pluges tan seguides i abundants hi ha moltes zones agrícoles que queden completament inundades. La pagesia aquests dies està en un dilema important. Veníem de dos anys o de molts anys de sequera i veuen aquestes plogudes com a molt beneficioses pel terreny. Però, per altra banda, pateixen perquè si els camps resten molts dies inundats, els cultius i sembrats poden morir ofegats. Escoltem a Pere Puigbert, enginyer agrònom i pagès.
Si no plou tant com perquè no s'afoguin, és a dir, si no estan massa temps a sota aigua, doncs es podran salvar. La pluja serà beneficiosa. Mm-hmm. D'altres cultius, com les oliveres, això va molt bé, perquè és una reserva d'aigua, no diguem també els boscos, però tot això és fantàstic, és una pluja que ha anat caient a poc a poc, però tot en mesura, no?
A l'hivern, amb la radiació solar sota mínims i l'evaporació, per tant, és molt escassa i l'aigua embassada costa molt de drenar i marxar. Més enllà de les afectacions fisiològiques als conreus, els pagesos també es veuen limitats per accedir a treballar als camps. Amb les perspectives meteorològiques de les properes setmanes, sembla que els camps de l'Empordà seguiran ben empantanegats.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El govern vol multiplicar per 9 la potència d'energia fotovoltaica i eòlica al Baix Ebre-Cel.
Sí, Marina, el govern vol implementar 509,7 megawatts d'energia fotovoltaica i 1.261,9 megawatts d'eòlica en l'horitzó de l'any 2050 al Baix Ebre. Segons recull el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya presentat als diferents municipis de la comarca. El president de l'ens local, Antoni Gilabert, ha apuntat que això significa multiplicar per 9 la potència si es comptabilitza de manera conjunta l'energia fotovoltaica i l'eòlica.
Actualment, a la comarca del Baix Ebre tenim instal·lats 200 megawatts, aproximadament, i el Plater ens fica l'objectiu per al 2050 d'uns 1.800 megawatts. Això ens obliga a fer un esforç important i a multiplicar per 9 tota la potència instal·lada.
El Plater pretén que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. En aquest sentit, Gilabert ha remarcat que els alcaldes reclamen que el Plater sigui un reflex d'equilibri territorial.
Este Plater va ser un reflex de l'equilibri territorial que fa tants anys que dèiem des d'aquí les Terres de l'Ebre. No pot ser que en el territori que som a les Terres de l'Ebre generem més del 20% d'energia a tota Catalunya i que hi hagués aquest desequilibri territorial tan alarmant. Ens hem compromès a treballar perquè el Plater, quan sigui aprovat definitivament, sigui un reflex de l'equilibri territorial que demanem sobretot des d'aquí les Terres de l'Ebre.
Estos mesos s'està presentant a totes les comarques catalanes, després s'exposarà públicament i durant 3 mesos es podran presentar al·legacions. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el Plater, els municipis podran adaptar l'ordenament urbanístic per regular la instal·lació d'energies renovables al terme municipal.
Unió de Pagesos reclama mesures per garantir la protecció de la pagesia ebrenca.
6 anys després del temporal Glòria, els pagesos s'han tornat a manifestar a la platja de la Marquesa de Deltebre contra la regressió del Delta de l'Ebre, però també per reclamar mesures de protecció davant els tractats de comerç internacional. El responsable del sector de l'arròs de Unió de Uniones, Rafael Verdiell, ha alertat dels efectes negatius per al cultiu, no només de l'acord de Mercosur, sinó també i especialment del tractat amb països de tercers, amb un contingent que s'ha ampliat a 560.000 tones.
Quan estàvem en negociacions, el que plantejàvem era entre 2 i 300.000 tonelades, que això sí que era assumible. Però les 560.000, ostres, enguany que n'hem importat 540.000, el preu ens ha caigut ja un 30%. Per tant, no ho podem assumir de cap de les maneres. També hi ha un altre greuge, eh? El 2001 se van posar els arancels, perquè no tot l'arròs entra lliure d'arancels, n'hi ha que entren arancels. I el 2001 es van fixar en arancels. Des del 2001 fins al dia d'avui, aquests arancels no s'han modificat. I com podeu entendre, en aquests anys, els costos de producció s'han disparat. Per tant, estem totalment desemparats. A mi el que m'he dol més és que un Mercosur, perquè afecta molta gent, ha hagut molt de ressò, i uns acords com el dels països menys avançats que només afecta l'arròs, aquí tothom mira cap a un altre costat i això no es tornarà bé.
En aquesta línia, el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos a Catalunya, Josep Antoni Vidal, demana compensacions al sector per les pèrdues que pateixen per aquest acord.
Catalunya ha de ser catacull de Catalunya. Per tant, els polítics, en una mica de coneixement del que representa el Delta, els animals, l'agricultura, el territori, la gent que vigui als pobles, per tant, haurien de ser conscients i ajudar-nos a compensar aquestes pèrdues que ja hem tingut. L'any passat l'arròs redó va arribar a 550 euros per 600 i va baixar un 25% a 450. L'arròs llarg que no es feia al Delta de l'Ebre, que ara ens veiem obligats a fer arròs llarg perquè Europa ens ha llevat productes químics que al reste del món no ho fa, doncs ens va baixar de 400 euros tonelada a 310. Per tant, aquestes pèrdues algú les haurà de compensar.
Per la seva part, la coordinadora d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Núria Brull, ha denunciat una manca de planificació a la zona davant el canvi climàtic, amb afectacions en els arrossars.
La convocatòria d'avui també ha denunciat la manca de planificació a la zona davant dels efectes del canvi climàtic, una falta de previsió que la Unió de Pagesos ha volgut denunciar coincidint amb el 6è aniversari del temporal Glòria, que va afectar més de 3.200 hectàrees de Deltebre dedicades al cultiu de l'arròs.
Els pagesos ebrencs tenen previst participar el pròxim 11 de febrer en una manifestació del sector a Madrid.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Avui s'ha reprès finalment la circulació de trens a Catalunya, inclosa la línia R2 Sud que circula per la costa del Garraf després de 2 dies d'aturada general i molts problemes pel que fa a la mobilitat al territori, Carla.
Doncs sí, Marina, la circulació de trens a Vilanova, Cubelles i Sitges ha tornat a funcionar a primera hora d'aquest matí de forma progressiva, fins a assolir el servei habitual. Tot i això, poques persones s'han animat a utilitzar el transport ferroviari davant de la incertesa que han generat els esdeveniments d'aquests dies. I la imatge de l'estació de Vilanova, pràcticament buida, contrastava amb la d'altres divendres, en què les andanes acostumen a viure un incansable trànsit de passatgers. Escoltem a la Irene i en Joan Manel, dos usuaris que avui sí que han fet ús del servei de trens.
De fet, crec que no hi ha tanta gent ni a l'estació ni enlloc per aquesta inseguretat o aquesta por, i s'han buscat alternatives de transport per poder anar a treballar on sigui.
La veritat és que és un gust veure l'estació tan buida, emana tranquil·litat, i a veure si aquesta tranquil·litat està també durant el trajecte i s'estabilitza a partir d'ara.
De moment, la jornada no ha presentat incidències greus, tot i que sí que s'han produït alguns retards a primera hora del matí, mentre reprenia la circulació a les vies. Alguns usuaris també han destacat que la velocitat dels trens era menor de l'habitual, i la sensació general era de certa incertesa sobre si el servei es restabliria de forma definitiva. Les persones que sí que s'han animat a fer ús de la xarxa ferroviària durant el dia d'avui reconeixien sentir cert neguit sobre la seguretat de les vies, que s'ha vist en entredit després dels tràgics accidents de la darrera setmana. A l'exterior de l'estació de Vilanova, els autobusos de reforç de les línies interurbanes s'acumulaven a les andanes esperant passatgers, una imatge completament diferent a la dels darrers dos dies, en què el caos i les aglomeracions han estat les protagonistes.
L'Ajuntament de Cubelles es reunirà en les properes setmanes amb el Ministeri de Transició Ecològica per abordar alguns aspectes que tenen a veure encara amb la reparació dels danys causats per la Dana del passat mes de juliol, així com de la reparació i millora del passeig marítim, que pateix molt quan hi ha pluges intenses com la d'aquesta setmana.
Doncs sí, el govern de Cubelles assegura haver iniciat totes les gestions i demanat les subvencions possibles per reparar els danys causats pel sobreeiximent del Foix el passat 12 de juliol. Els efectes d'aquella jornada encara són ben visibles, però assegura també que s'han trobat amb un obstacle, el de les competències i titularitat d'allò que ha quedat malmès. I en aquest capítol destaca el pont de fusta sobre el riu Foix. L'Ajuntament entén que la titularitat és del Ministeri per a la Transició Ecològica i, per tant, li correspon a ell reparar-lo perquè pugui recuperar la funció de connector entre les dues bandes de la desembocadura. Ja hi ha hagut converses sobre aquesta qüestió i al febrer es preveu una nova reunió amb el Ministeri que hauria de desencallar la reparació del pont. I no només això, de la reunió també s'espera el suport del Govern central per recuperar la part del passeig malmesa per la Dana d'ara fa just mig any. Escoltem a Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic i Infraestructures a Cubelles.
També en aquesta reunió demanarem que el Ministeri ens ajudi per a la restitució del tram que es va endur del passeig marítim, intentant fer una mica de reculada d'allò on hem vist doncs, que l'aigua circula, doncs intentar recular una mica aquest passeig marítim. Si pi deien a veure qui va fer aquest pont i nosaltres teníem aquest projecte entrat a l'Ajuntament, però va ser una sessió, va ser una obra que va fer el Ministeri, però no va fer la sessió a l'Ajuntament. Val? Nosaltres hem anat fent el manteniment durant tots aquests 25 anys o 30, però la sessió no hi ha hagut mai, no, la competència no l'hem tinguda mai.
La propera reunió amb el Ministeri no és l'única prevista que té a veure amb la gestió del tram baix del riu Foix. En els propers mesos, l'Ajuntament també espera poder formalitzar el conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha de permetre l'elaboració d'un projecte d'actuacions per minimitzar els riscos d'inundabilitat a la zona. Si bé és el projecte el que ha de concretar-se, la idea inicial és actuar en la zona compresa entre la C31 i la zona de la desembocadura. El govern cubellenc també contempla la idea d'ampliar la desembocadura, tal i com ha explicat el mateix Josep Maria Hugué.
Una de les coses que ja estaven treballant és ampliar la desembocadura del riu Foix, és a dir, donar-li més capacitat de sortida, per tant, hauria de tenir a banda i banda, ara on hi ha les petanques aquelles, no? I a l'altra banda de la discoteca, probablement aquesta desembocadura s'hauria d'eixamplar, renaturalitzar i que tingués més sortida, no?
Precisament aquesta setmana els grups de l'oposició han qüestionat la rapidesa i les gestions que està fent el govern covellenc per rebre les ajudes i subvencions necessàries per reparar els desperfectes ocasionats per la Dana. Per aquest motiu, han demanat una junta de portaveus extraordinària.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. Un any més s'ha fet públic el cartell del Festival Canet Rock. Aquest 2026 destaca la presència de La Fúmiga, un grup valencià que s'acomiada enguany dels escenaris. El 4 de juliol pujaran a l'escenari altres conjunts, entre els quals els maresmencs de Tallets, Buos o els Amics de les Arts. Oriol.
Sí, el festival apunta cap a un sold-out imminent, i tot fa pensar que les entrades podrien esgotar-se abans del previst. Segons confirmen fonts de l'organització, més de 20.000 persones ja han comprat la seva entrada. El festival, com ja és tradició, oferirà més de 12 hores ininterrompudes de música de festa als terrenys del Pla de Can Sala, que són d'Arenys de Mar. Aquesta anirà a càrrec d'un ampli cartell molt ampli i transversal que inclou els Figaflaues, 30 Ufam, La Fúmiga, com deies, també els Tiets, Buos, Catarres, els Amics de les Arts, Ginestar, Doctor Prats, Maria Jaume i la Woodwind Band. Com admet Gemma Racudé, directora del Canet Rock, sempre és complicat escollir quins grups formen part de l'històric festival.
Sempre és difícil, perquè tenim la sort de... Tenim un país molt petit, però amb un potencial artístic bestial. Hi ha uns artistes increïbles i, a més, amb la sort de que aquests artistes omplen festivals, omplen Palau Sant Jordi, omplen estadis i... Hi ha artistes que són icònics del festival, que si no els portéssim la gent ens renyaria, i a més nosaltres som molt feliços de portar-los. I després sempre busquem aquests artistes que creiem que faran ballar la gent.
Racudé també ha subratllat la importància del pes històric i la trajectòria del Canet Rock, un esdeveniment lligat a la defensa de les llibertats, i pel que enguany, com dèiem, ja només queden per vendre les últimes entrades.
És un festival que té una herència molt, molt potent i molt forta, i que és un festival que està fet amb la voluntat de que sigui una gran festa, sempre a favor dels drets humans, de reivindicar totes les llibertats, que la gent s'hi senti molt a gust i que sigui el gran aparador de la música que es fa al país. Llavors, això el que fa és... A hores d'ara, quan acabem de presentar el cartell, només queden 3.000 entrades per exhaurir-la, perquè s'exhaureixin.
El Canet Rock té un total de 25.000 places, per tant és habitual que es venguin totes les entrades el mateix mes de gener.
Mataró vol reforçar el comerç de proximitat i la cultura local amb una nova eina, els Llorons, uns bons de descompte municipal destinats a incentivar les compres als establiments de la ciutat.
Exacte, el ple municipal de gener de Mataró va aprovar per unanimitat la proposta per crear aquest instrument que ja s'està treballant amb el sector comercial i que es vol convertir en un mecanisme estable de promoció econòmica. L'objecte dels Llorons és doble: fomentar el consum en botigues, bars, restaurants culturals de Mataró i alhora reduir el cost final per al comprador, ja que l'Ajuntament assumirà un percentatge de la despesa. D'aquesta manera el comerç rep l'import íntegre mentre el client paga menys. Un model que altres municipis com Badalona o Santa Coloma de Gramenet ja han implementat amb èxit amb iniciatives com els Badabons o els Grama. Una de les novetats del projecte és que els Llorons no se centraran només en comerç, sinó que incorporaran també agents culturals com llibreries, sales de teatre, espais de música en viu, creadors locals o entitats. L'objectiu és que Mataró consolidi consum cultural propi i reforci el seu paper com a capital comercial i cultural del Maresme. El programa també preveu criteris ètics. Es podrien promocionar comerços d'economia social i solidària i se n'exclouran establiments que hagin vulnerat la normativa laboral. El sector comercial ho veu amb bons ulls i, si la campanya prospera, Mataró podria sumar-se al grup de ciutats que han convertit els bons locals en una eina clau per la dinamització econòmica.
Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació de vents molt variables en funció del tram de costa i també en funció del dia del cap de setmana. De moment, aquesta tarda estarem parlant de maró o forta maró a gran part del litoral. Per tant, una mar bastant remenada. Sobretot hi ha algunes milles mar endins. I és que tenim vents terrers que provoquen que ja sigui en alta mar, on el mar està molt més alterat. Estarem parlant de vent de garbí a gran part del litoral, més fort al voltant del Baix Empordà. En canvi, el dissabte tindrem vents molt variables. Al llarg del matí entrarà el vent de dalt amb moltes ganes al sud del Cap de Salou. Per tant, gran part de la Costa Daurada tindrà ventades. De fet, gran part del dissabte. I a la Costa Brava, al matí, hi haurà vent de xaloc o de sud per girar de cop a tramuntana durant la tarda del dissabte. Per tant, també forta maror, maragassa, fins i tot a la Costa Brava nord, i a la costa central més aviat vents de ponent, més forts també durant la tarda. Demà, a més, hi haurà alguns ruixats. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs hem de parlar del tall de l'autopista AP7 a la zona de Martorell i de les seves alternatives. Comencem amb la mateixa autopista AP7 a Martorell. Continua tallada, evidentment, en direcció sud, aturades en el punt de desviament d'uns 3 quilòmetres. Vies alternatives, autovia A2, retencions d'uns 3-4 quilòmetres, ara entre Martorell, Abrera, Esparreguera. Aquest tram de l'autovia A2 presenta retencions en sentit Lleida. Més alternatives, B24, per anar a buscar la Nacional 340. Doncs bé, hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana, sala B24 en direcció sud. La mateixa Nacional 340, al tram de Vilafranca del Penedès, també presenta aturades de 2-3 quilòmetres. Darrera alternativa, autopista del Garraf. De fet, les aturades importants que trobem a la Ronda de Dalt hi tenen a veure. Hi ha aturades des d'Horta fins a Cornellà, que continuen a la C32, la zona del Prat, Sant Boi, arribant a Viladecans, aquí hi ha aturades, i més endavant, just de la porta dels túnels del Garraf, també hi ha retencions d'uns 3-4 quilòmetres entre Castelldefels i aquests túnels del Garraf. Això a la C32, sempre en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
I avui ens toca parlar amb la Federació Catalana de Pesca per conèixer les darreres novetats i temes d'interès, com sempre ens fem, acompanyat d'en Pedro Terol. Sergi.
Doncs sí, Marina, però avui no només ell, sinó que tenim un convidat d'última hora. També tenim en David Penya, que és delegat de la secció de pesca del Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú. Avui, com a tema principal, ens volíem parlar d'una eina molt interessant, però també a voltes com en polèmica, com és el motor de posicionament. Però, evidentment, també xerrarem, ja que tenim l'oportunitat, de la pesca a Vilanova. Primer de tot, benvinguts, Pedro i David, aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda.
Aviam, primer de tot, hem de començar pel convidat especial, si m'ho permets, Pedro. David...
Evidentment, he canviat el guió, no hi ha problema.
David, fes-nos una mica de la presentació de la secció de pesca d'aquí del Club Nàutic de Vilanova. Quines activitats dueu a terme? Quantes persones normalment sortiu a pescar? Com ho feu, això?
Bé, la secció de pesca del Club Nàutic Vilanova està operativa aproximadament des de fa uns 25 anys, en diferents representacions, i des dels últims 10 anys aproximadament normalment fem unes 10 sortides socials de lo que és el Club Nàutic per socis, transeünts i gent que es vulgui afegir, evidentment, i la veritat és que estem tenint una molt bona acceptació, i el fons de tot això és, bueno, compartir una mica l'afició que tots tenim i passar una bona estona en el mar.
I en el club sou molts els que esteu federats, els que també entreu en joc, per exemple, a competicions o a concursos?
Federats estem tots els que som membres de la secció de pesca, perquè evidentment hem d'estar federats. I som un grup més o menys petit, d'unes 7 persones que competim a nivell nacional.
D'acord, d'acord. Aviam, vaig a tu.
A nivell social som bastant més federats.
Mm-hmm. D'acord.
Sí, a nivell social aproximadament som uns 30 federats aquí en la secció del Club Nàutic Vilanova.
D'acord. Anem cap a... tornem amb en Pedro i fem un apunt en tot cas, o fem una... Tu, David, també pots dir la teva, eh? Perquè jo crec que és un tema que també t'afecta a tu o us afecta a alguns o molts socis del Club Nàutic. Avui en Pedro em volia parlar d'això del motor de posicionament. Pedro, explica una mica per introducció el què és i per què serveix, i després ja entrarem també en conversa amb en David del que hi ha, si hi ha alguna polèmica, etc.
Bueno, el motor de posicionament s'ha posat de moda fa 3-4 anys i aquests dos últims anys ha tingut una forta crescuda. No deixa de ser un petit motor elèctric que normalment es posiciona a la proa de l'embarcació amb un eix que va tombat horitzontalment, i quan arribes al punt que el vols fer servir, lo aixeques, no deixes caure a l'aigua, i el govern es mitjana un mando i pots anar, pues, fer un curri a molt poca velocitat, pots fer desplaçaments curts, i el que més atrau a la gent és que, com està amb una unitat de GPS, el pots posicionar perquè es quedi fix en un punt o estigui bellugant en una àrea en concret. Oye, con lo cual això te dona una possibilitat enorme. Abans tu, normalment quan fundeixes, no tens mai la garantia de que estaràs a sobre del lloc tota l'estona, sinó evidentment el vent, les corrents que fan que l'embarcació vagi girant, vagi garreixant una mica, i mai estàs, i sempre la pesca va variant perquè no estàs al mateix punt. Amb el motor és quasi un percentatge molt alt, estàs al punt que tu l'has dit. Això que significa? Te dona un avantatge enorme per estar pescant sempre sobre el mateix punt que és el que tu vols. Això és molt maco, però també té una contrapartida, que pots deixar el punt una mica pelat si no tens una mica de seny de pescar el que realment t'interessa, el que vulguis, i no arrasar perquè estiguin pescant en tot.
Controvèrsies.
I aquí és on creix la polèmica, que la gent lo volen fer servir puntualment d'una manera assenyada, i els que volen fer servir i no tenen, com diguéssim, no tenen fill.
Exacte. David, a Vilanova sou del Club del Motor de Posicionament, també?
Hi ha molt poques embarcacions que ho fan servir. Molt poques embarcacions. Són bastant més classes en aquest sentit.
D'acord. I fins i tot, si no vaig errat, Pedro, no sé, havia escoltat, sobretot, no sé si és el cas, ho tinc ben entès, d'Illes Balears, de les Balears, que alguna comunitat ho havia arribat a prohibir o a limitar, no?
Correcte. En Illes Balears la van limitar en zona, diguéssim, considerada de reserves, i allí es van decidir que no es podia fer servir. Si no estic mal entès, i igual m'estic equivocant, però crec que l'últim any això se va revocar i ja es permetia. Però no, això no estic segur. Però sí que és cert que van fer el primer pas, va ser la primera comunitat, i no sé si l'única que va fer el pas, quins llocs més sensibles no deixar-lo utilitzar.
I en competició està permès o està aquest sistema?
En competició està totalment prohibit, perquè creiem, i encara en competició seria per nosaltres l'opinió de la federació, és que seria més perjudicial, perquè si estem posant en una àrea reduïda 40 pescadors a pescar intensivament, i a més les posicionem sense poder podrien arrossar una pedra, mentre ara tu fundeixes i la cadena sempre t'haurà de jugar-te. És bastant difícil que arrasis amb tot el peix, i aniràs fent, bellugant-te, de les 3 hores que pesques, una tindràs peix, l'altra no tindràs, després tornaràs a... Llavors això es dosifica molt més. Si els posicionem i no els belluguem, en una hora hem acabat en la terra, i per la federació no té sentit. Encara que estiguem fent captura solta, és important, la federació, els concursos federats autonòmics són captura solta, però considerem que no tindria cap lògica fer-lo d'aquesta manera.
Deixa'm tornar al Garraf i deixa'm tornar amb en David. David, vull que m'expliquis una miqueta quins tipus de modalitat de pesca practiqueu aquí al Garraf, per quines zones aneu, si ha canviat molt la pesca amb els anys en aquesta zona, perquè aquí, per exemple, el Golf de Ròfeses ha canviat, evidentment, la pesca ha anat clarament a menys, no sé si és en el cas del Garraf, i una mica les inquietuds entre els pescadors del club.
Home, les inquietuds aquí a la zona de Garraf em sembla que són exactament les mateixes que les inquietuds que estem tenint a tot el litoral català, per el número de captures i el tamany de les captures. Nosaltres aquí a Vilanova el que fem són sortides socials i normalment fem sortides per espècies.
D'acord.
No per modalitat, o sigui, no anem al curricà o no anem al lliguin o no anem a fons, sinó anem per espècies i cada espècie determina quin tipus de pesca s'efectuarà.
No sé si aquest any o aquesta temporada, amb tots aquests temporals que està tinguent... bé, evidentment que en barca no heu pogut sortir a pescar, però els temps entre temporal i temporal esteu notant algun tipus de conclusió o de reacció en quant a la pesca? S'ha pescat menys aquesta temporada d'hivern, per exemple?
En principi, gràcies a gran quantitat de temporals i de mal temps que hem tingut aquest hivern, no podem fer una comparació fiable versus l'any passat. Hem pogut sortir molts pocs dies, la veritat és que molts pocs dies. Però bueno, si ho comparem amb l'any de 2024, pràcticament tant el número de captures com espècies i tamany, aproximadament que any rere any està disminuint. I és una evidència.
I, per exemple, aquí ara hi ha molta... Clar, estem en hivern, no? Hi ha molta afició a tot el tema del calamar, dels cefalòpodes... Suposo que ara també esteu en temporada alta d'aquestes espècies.
Sí, sí, justament ara estem en temporada alta d'aquest tipus d'espècies. Fa aproximadament un parell de mesos ja vam començar nosaltres amb les sèpies i la veritat és que havia bastanta alegria. Amb els calamars al principi també havia alegria i els pops ara suposo que començaran a tindre una mica més de pes, de talla. Perquè fins ara els pops que es podien treure eren molt petits, estaven al voltant d'un quilo i mig o així, és un tamany molt reduït que s'ha de tornar a l'aigua, sí o sí.
I en quant a gestió, normativa, etcètera, com tenim la gestió, per exemple, de les zones de pesca al Garraf, de la normativa? Us han creat algun tipus de reserva, alguna zona que permeti una regeneració?
No, cap tipus de problema, perquè a més són aigües exteriors. A nosaltres aquest tema ara no s'afecta.
I creus que, per exemple, jo què sé, hi ha zones que s'han fet biòtops, s'ha ajudat a recuperar el fons o alguna acció? En el cas del Garraf, això també s'ha fet? O dels pescadors creieu que és necessari fer alguna d'aquestes coses perquè recuperar una mica de vidilla al fons?
O sigui, totes les passes necessàries per intentar recuperar una mica la fauna marítima, tant sigui en el fons com a superfície, sempre és interessant. Sempre és interessant. I jo crec que tots tindrien que anar per aquest camí.
Pedro, no sé si vols afegir alguna cosa més. Tenim un minutet més de secció. Oberta, si vols fer algun tipus de conclusió en qualsevol de les coses que hem parlat avui.
Bueno, de conclusió en tema de motor, pues, crec que deixar clar la meva posició. No sé si el cador recreatiu es metia en pedra com m'ha vegit al carrer. Però bueno,
esperem que no, eh?
Però a nivell de Vilanova, remarcar el que no ha comentat ell. Aquest any organitzaran el Campionat de Catalunya Curricà de Costa el mes d'octubre. Jo crec que és una bona notícia, perquè fins ara estàvem molt encallats a la zona del Maresme i tot això, perquè és campionat i sortir i agafar noves zones i practicar la pesca en altres ubicacions serà bo per tots.
Fantàstic. Doncs, Pedro, David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest divendres aquí a la Ronda Mar i bona pesca per tots dos.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Adéu.
Canviem ara, no radicalment de tema, perquè continuem parlant de pesca, i és que el pacte al qual han arribat el govern espanyol i la Secretaria General de Pesca per flexibilitzar l'aplicació de les normatives europees que afecten els pescadors de la Mediterrània no satisfà la confraria de pescadors de Vilanova. Asseguren que s'han traspassat les dues línies vermelles que havien pactat en les reunions anteriors i que havien suposat motius de la vaga de dilluns. En parlem amb el patró major de la confraria vilanovina, Jaume Carnicer. Carla?
Dilluns fèieu aquesta vaga per protestar contra aquestes normatives europees. Al final es va... us heu reunit. No sé què ha sortit d'aquestes reunions i si esteu contents amb les decisions que s'han pres.
Doncs mira, malauradament haig de dir que no estem gens d'acord amb la, amb l'acord que es va prendre directament amb la reunió amb la Secretaria General de Pesca, on només hi havia veu pel representant de CEPESCA, que és una associació, és com una patronal, és una associació d'armadors, i l'altre representant que hi havia era el president de la Federació Espanyola, que amb les reunions prèvies es va deixar molt clar quines eren les dues línies vermelles que no havíem de traspassar i s'han traspassat. I just ahir doncs, ens vam reunir al Comitè Executiu de la Federació Catalana i s'ha emès un comunicat conforme no estem d'acord amb la, amb, de la manera com s'ha portat aquesta manera. És que dir dues vegades acord no m'agrada, però com s'ha acordat al final doncs, passar d'aquesta problemàtica, treballar-ho no és una manera de funcionament correcte i crec que no s'han complert les mínimes expectatives que hi havia, sobretot per la Mediterrània. Entenc que per la flota gallega, càntabra, asturiana i basca és bo, és un bon acord, però bàsicament el seu funcionament no és exactament el mateix que el que té la Mediterrània i, per tant, la Mediterrània no està conforme amb l'acord assolit directament.
Quan parlàvem d'aquestes línies vermelles, quan parlem d'aquestes línies vermelles, hi havia dos aspectes bastant clars, no? Que era el tema de les sancions quan us obligaven a pesar el peix que portàveu a bord i que no us podíeu equivocar gens. Com ha quedat aquesta situació? I després també la d'haver d'avisar amb 4 hores d'antelació abans d'entrar a port de la càrrega que portàveu. Això com ha acabat?
Doncs mira, del preavís d'arribar a port, que primer en 4 hores i ells demanaven 2 hores i mitja, i té la potestat de deixar-lo a zero, al final l'acord que s'ha pres és que el vaixell, quan posi rum al port, que té que donar l'avís, i a partir d'aquí amb això ja n'hi ha prou. Què ens preocupa? Vaixell que no se'n recordi de fer-ho en aquell moment i ho faci al cap d'una hora just abans de l'entrada al port, doncs estarà incomplint la normativa, i d'aquí fins a 5 anys tenen temps per poder-te multar. Ja és més el fet de que la secretaria podia abolir aquesta normativa i no abolir-la és com un sentiment de dir, bueno, si les poques coses que pot fer la Secretaria General ja no les fa, amb les que ve de Brussel·les ja sabem com ha actuat, que sempre van al màxim. Aquesta era la del preavís, que no ho veiem, era una manera de demostrar que estava al costat del sector i per tant es mantenia com fins ara, que era no fer cap tipus de preavís, que ho pot fer. I l'altra, la de l'estimació de totes les captures a partir del quilo, primer, amb el primer comunicat envien que poden, acceptaran que hi hagin errors o omissions. La omissió per nosaltres era la part més important, de dir, bueno, pues si només seguim funcionant com fins ara, que era a partir dels 50 quilos, que pots fer una estimació més correcta, però amb el segon comunicat ja retiren la paraula omissió i, per tant, es permetran alguns errors. No entenem el paràmetre alguns errors, què vol dir això, com es trasllada, i el que jo crec que és el més important és que quan vingui l'inspector aquí t'haurà de fer tal com està marcat per decret llei. Vull dir, ell no pot prevaricar, ell té que fer la seva funció. I si hem d'esperar que totes aquestes normatives, després sigui la Secretaria General, que quan arribi el moment la retiri, l'experiència ens diu que això no ens dona cap tipus de fiabilitat. Per tant, cap de les dues que vam demanar s'han complert, per tant no estem d'acord i no creiem que sigui un bon acord. I ara perquè tenim la majoria de flotes amb les aturades biològiques, però quan reprenguem la nostra activitat pues ens generarà molts dubtes i segurament molta ansietat com fins ara hi havia, de que saps que tenen 5 anys per poder fer qualsevol control i poder-te multar.
Entenc que en el sentit del tema del pesatge de les captures, incertesa perquè no saber aquest terme, no?, d'algunes sancions, algunes equivocacions es permetran. Clar, no s'acaba de tenir clar quines seran i quines no, fins on està el barem, no?, fins quina quantitat. Entenc que és això una miqueta el que la preocupació.
Directament, vull dir, no saber quins són els límits o on estan o què serà sancionable i què no, que l'inspector faci la feina i després tu no sàpigues a la secretaria si aquella multa l'abolirà o no l'abolirà, perquè l'error es considera... Crec que la línia estava molt clara, era demanar una moratòria fins a la revisió del reglament i després, un cop arribats al moment que el que es demanava és ja fer una revisió del reglament de pesca, a partir d'aquí posar les coses ben posades, tal com toca, i entendre que les normatives a vegades pues són completament inconexes amb sectors de pesca costera. Tot allò que no és de més de 24 hores, creiem que ni l'avís ni l'especificació de captures no tenia cap relació de tirar endavant. Un dels punts que sí que vull destacar, que s'ha treballat i que al final doncs, gent com Capitania Marítima de Barcelona doncs, han fet un informe molt clar avisant de la problemàtica que pot generar fer aquestes feines fetes pel representant, en aquest cas de l'embarcació, que és el patró o capità, que això pot comportar perills per a la navegació. Crec que és important remarcar-ho, i que si des de les capitanies ens estan avisant de que aquestes feines no s'han de fer navegant, sinó que s'han de fer en un moment en què el patró no et requereixi de l'atenció ni de la navegació, ni bàsicament quan el vaixell està amarrat, crec que això s'hauria de tenir molt en compte. No hem de tornar a tenir cap pèrdua de vides humanes perquè es torni a reactivar aquesta problemàtica. Ja ho hem passat, això ja ha passat. Doncs si ja ha passat, crec que és el moment de dir anem a posar la seguretat per davant de la normativa. I que d'alguna manera crec que aquí el Ministeri de Foment hauria de remarcar tal com ha fet la Capitania de Barcelona, perquè va tenir, no, la problemàtica, però que la resta de capitanies actuessin amb la mateixa celeritat com han funcionat i poder presentar aquests documents que d'alguna manera ens permetin poder fer la feina amb els vaixells amarrats i no fent-ho en un moment en el qual doncs, poses en risc la vida dels tripulants i dels altres navegants.
Entenc que la intenció és poder-ho fer amarrats a port una vegada arribats, eh? Poder fer aquestes estimacions, poder fer aquests passatges per ser més també que al final siguin més acurats, no?
Sí. Tot i jo pensar que aquesta feina és absurda, vull dir, avui en dia, amb totes les mesures que hi ha, a tots els ports hi ha càmeres, hi ha moltes maneres de controlar. Si el que volen controlar és que no marxi cap peix, que no estigui ben catalogat, la millor manera de fer-ho és amb els vaixells amarrats i que tu puguis fer l'estimació aquí, i que perdrem molt de temps i que penso que és absurda, eh? Perquè amb el temps que tu fas això, el peix arribarà a la llotja, es vendrà i després tindràs el paper de traçabilitat que ja et surt allà, totes les espècies, et surt tot exacte, vull dir, ho tens molt clar. Però si s'ha de fer, almenys fem amb tranquil·litat i amb seguretat amarrat els molls, que això d'ençà que es va tornar obligatori hem estat darrere d'aquesta normativa, que això no pot ser, que no té cap sentit tingui que fer una feina quan estàs posant en risc la gent. Vull dir, fem-ho en un lloc segur, fem-ho dintre els molls i ja està. I tampoc és que sigui agradable, eh? Tinguem que passar caixa per caixa, espècie per espècie, quan saps que al cap d'una hora això passarà a la llotja a la qual pertanys. Però bueno, si ho hem de fer, almenys fem-ho d'una manera que no posem en risc a la gent. Tot i així, esperar que a veure si la reunió que hi ha el dia 26 amb Brussel·les se li dona mig tom a tot i d'alguna manera marquem les normatives vers la feina i no fer que la feina s'adapti a una nova normativa, que crec que això és absurd.
Comentaves també que la majoria de les flotes esteu ara encara d'aturada per vedes biològiques. No sé si ens pots detallar una mica quan arranca cada una i com preveus, no, el retorn amb aquestes noves restriccions.
Doncs mira, l'encerclament comença el 18 de febrer, l'arrossegament comença l'11 de març i el palangre començarà l'1 o el 2 d'abril, el primer dia laborable d'abril. Aquestes són els que ara mateix estem. Ens quedarà la del pla de gestió del POP, que normalment l'estan fent agost i setembre, depenent de la temporalitat doncs, de cria de l'espècie, però si no hi ha cap canvi de temperatures ni res, doncs imagino que es mantindrà igual. I la incertesa és, primer, els quan comencin, hauran de fer tota aquesta feina. Ara ho estan fent només 5 o 6 barques que van al trasmall i ja ens expliquen de la complicitat de tenir que fer aquests passatges o aquestes estimacions. Que sabem que hi ha aquesta permissivitat d'error, però crec que el que seria més adequat seria que hi hagués una permissivitat d'omissió. A no ser que la marea fos de més de 24 hores, amb el qual creiem que llavors potser sí que tindria sentit. I la resta de sectors que arrencarem al març i a l'abril, doncs suposo que al final et deixes portar molt, no, veient que tu ara estàs aturat, a veure a mesura que vagin arrencant les altres activitats quines són les problemàtiques i esperar que d'aquí a que tots ens reactivem s'hagi trobat una solució, ja sigui via moratòria o que la mateixa Unió Europea entengui que això és una animalada tenir que fer aquesta nova normativa.
Sí, doncs, amb l'esperança que potser aquest proper 26 encara hi hagi alguna solució possible o que reverteixi una mica les coses abans que hagueu de tornar a mar, eh?
Sí, home, l'esperança és l'últim que es perd, no? Vull dir, l'esperança sempre la tens. Però jo que moltes vegades penso és, abans de fer les normatives, potser seria adequat consultar el sector. I quan dic consultar el sector és no consultar els estats membres, parlar amb pescadors de tots els països, en aquest cas de la Unió Europea, i entendre si això que tu vols portar a terme, si té algun sentit, i no només anar a visitar, per dir alguna cosa, els vaixells que treballen a l'Atlàntic Nord, o els que treballen al Gran Sol, que estan molts dies fora, sinó, si ho has de fer aplicar amb un vaixell de 12 metres, ves un dia amb un vaixell de 12 metres i entén quina és la funció d'aquella embarcació. Intenta posar un vaixell com aquest, que fa 12 metres, li poses una bàscula i a veure si tens la capacitat de poder fer-ho. Quan se'n donin compte que això és completament absurd, potser així revertiríem aquesta forma d'actuar, que és jo tiro una normativa i després si algú es queixa, doncs ja mirarem de trobar com complir-la. Al contrari, anem a veure quina és la feina i un cop sabem com funcionen, adaptem les normatives. Perquè puc assegurar que és igual un vaixell de 12 metres aquí que a Itàlia, que a França, que a Grècia, que fins i tot a Croàcia, dintre l'Adriàtic, que és un mar més tranquil, però la impossibilitat de fer-ho és exactament el mateix. Vull dir que al final és que ens posen a tots en un sac que no som tots iguals.
Doncs estem pendents d'aquesta reunió i de la tornada a mar dels pescadors quan s'acabi aquesta veda. Jaume, gràcies.
A vosaltres sempre per donar-nos veu. Moltes gràcies.
Parlant de la pesca, arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio d'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Recte final de les obres a la llotja del Port de l'Escala. Només queda un mes per enllestir els darrers serrells de les